Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són les 5 i 5 minuts, i no em diguin que escolten aquesta música i d'alguna manera no comencen ja a fer un cert viatge al passat. A kiss is still a kiss. És una d'aquelles coses que fem per devoció. Ens agrada introduir-nos en aquell rellotge que marca els viatges en el temps i començar-lo a girar i girar i girar fins trobar-nos en coses que passaven tal setmana com aquesta. I aquesta setmana, déu-n'hi-do la de coses que han passat. They still say I love you. És bonica, eh? És que aquesta cançó en té, que ara aniria allargant simplement perquè no la traiem.
Sí.
En cap moment, no, Pep? Què tal? Bona
tarda. Per no deixar de sentir-la. Bona tarda.
Com estem?
Molt content d'estar aquí amb vosaltres.
Igualment.
Moltes gràcies per convidar-me.
Sí.
I espero que puguem fer una tertuliada maca.
Jo crec que ja l'estem fent, la tertulieta maca. Albert Permengol és crític de cinema, però és molt més que crític de cinema, no? Ara anirem parlant. L'hem convidat? Perquè, clar, a Humphrey Bogart no el podíem convidar, per raons evidents.
Sí.
No? El 14 de gener de 1957 moria Humphrey Bogart. Fa 65 anys de la seva mort. És
65
al·lucinant,
anys,
eh?
Aquesta setmana, sí.
Com passa el temps, eh?
Sí, però pels immortals no passa, eh?
Això és veritat, eh? És veritat, eh? Que hi ha
I Humphrey Bogart... Mira, Humphrey Bogart es va fer... L'Acadèmia de Hollywood va fer una enquesta al tombar del segle cap al 21. I va preguntar quin havia sigut, a criteri dels enquestats, l'actor més mític de la història del cinema americà.
I va sortir ell.
Número 1, Humphrey Bogart.
Ja veus. A més, saps què m'ha impressionat? Que va morir jove, perquè crec que tenia
57
anys. Però, déu-n'hi-do les pel·lícules que havia fet, no?
70 de protagonista i 3 que eren unes col·laboracions especials.
Però això perquè va començar molt jove.
No, tot això ho va fer amb 26 anys, eh?
Ja veus.
Hi havia anys que feia 4 pel·lícules. Bé, llavors es filmava més ràpid, eh? La cosa... No s'invertien tanta pasta com ara. Treballaven molt amb estudis, aprofitaven molt el material i l'atrezzo dels estudis per fer diferents pel·lícules. Això, si t'hi fixes bé, a vegades dius... A mi de què em sona, no?, aquesta estança. I és que l'has vist en una altra pel·lícula.
Però està bé, l'optimització. Ara que parlem de la sostenibilitat i aquestes coses, o sigui, ja està bé el reciclatge, no?, d'alguna manera. Bé. Sempre ens quedarà a París, no? Potser és la frase més mítica, no?
Sí. Sí, Casablanca ha esdevingut...
És la pel·lícula,
La pel·lícula que... Una pel·lícula que diré una cosa. Jo, tant com a aficionat com a crític, amb les dues vessants, amb Casablanca em passa el mateix. En principi, l'estàs veient i dius, bueno, doncs tampoc és tanta cosa, això, no? Però, al final, té una màgia interna. Estaven tots en un tal estat de gràcia que aconsegueixen un producte increïble. I una cosa similar passa amb El sueño eterno. El sueño eterno, de Howard Hawks, que la fa, és la segona, em sembla, que va fer amb la que després seria la seva dona, la Lauren Bacall. És una pel·lícula que tu pots a pensar-la i no l'entens. És que jo no sé per on va tot això. Però, escolta, però lliga tot.
Ja.
És fantàstic.
Sí, hi ha vegades que un no sap ben bé quina és la clau de l'èxit, però que es posen tots els elements a jugar, i quan juguen junts és quan realment un troba el què, no?
És cert, és així. Humphrey Bogart va néixer el dia de Nadal del 1899.
25
curiós.
De desembre. Sí. Aquesta dada jo no la coneixia fins avui, sí. M'ha cridat molt l'atenció.
Sis dies abans... del canvi de segle. Ell, durant entrevistes i això, ho comentava molt, li feia gràcia dir, no, és que jo sóc del segle passat, no?
No, era del segle passat, però era un home molt del dia, i a més, clar, va néixer amb una família que d'alguna manera ja li facilitava dedicar-se al que es va dedicar, no?
Una família benestant, de classe mitja tirant a alta, perquè tenien servei domèstic. Però és molt curiós, la seva família, tant el pare com el pare era un cirurgià de prestigi.
Yeah.
Això vol dir que tenia bona clientela, per tant vol dir que tenia peles.
Yeah.
I la mare era il·lustradora.
Yeah.
Com a il·lustradora, el mateix Bogart alguna vegada havia comentat, bueno, és que la meva mare, quan tot el 99% de les dones feia de mestressa de casa, ella es guanyava els diners il·lustrant llibres.
Ja veus, sí, sí.
Conseqüències d'això. Tant el pare com la mare tenien el Bogart i les seves dues germanes, com els tres fills, sí, tenim tres fills i tal, però els que tenien els fills eren al servei, eh? Ells passaven bastant, eh?
Ja, ja. Bé, en qualsevol cas, sí que és veritat que van créixer en una casa on el tema de la cultura, on el tema de... La...
Era present.
Clar.
Correcte.
I això ho marca molt,
i ell,
no?
Ell del seu pare va heretar una cosa. El seu pare li agradava, per escampar la boira, li agradava el mar i tenia un iot.
Ah.
I això li va quedar a Humphrey Bogart, i Humphrey Bogart, quan, a partir de quan va poder, concretament, em sembla que va ser l'any 47, es va gastar $50,000 en aquell moment.
Wow.
Sí, i es va comprar un iot, li va posar de nom Santana, i em fa molta gràcia perquè la Lauren Bacall, després, quan ella es va morir, perquè va estar entrevistada moltíssimes vegades, això va comentar una vegada, i vostè, amb ell, va tindre problemes de gelos i tal, diu, l'única cosa seriosa que he tingut amb ell en la meva vida ha sigut Santana. Diu, ah, sí? I qui era? Diu, el seu iot.
Ah, que fort, que fort. T'apassiona, sí, no, la vida de Humphrey Bogart, veig?
Bueno, és molt interessant perquè és un actor que, al marge de com el solem veure, és un tio una mica allò... Sembla una mica tibat, molt segur de si mateix i tal. No lliga amb el que exactament era.
Ja.
Era un home, primer, molt rigorós, molt cultivat. Ell llegia des de Plató, passant per Hemingway i tots els de la generació perduda, i per acabar, a Shakespeare. Es diu, jo he trobat en una de les biografies que he estat rellegint per vindre aquí al programa, he trobat una notació que diu que diverses persones coincideixen en que podia recitar 1.000 pàgines de Shakespeare.
Caram.
De memòria.
Déu-n'hi-do, eh?
Això es diu aviat, eh?
Sí, sí. No sé si en la teva carrera com a director de càstings internacionals... Perquè aquest senyor mereix una entrevista...
No,
Digues, digues.
Jo no sóc el Pep Armengol de càsting.
Ah, no, és que m'havien comentat que,
no,
que
sí,
ho feies,
és veritat. Hi ha una coincidència amb un altre Pep Armengol,
sí,
que ve al darrere perquè és més jove,
sí,
que és el director de càsting.
Però jo no sé si una cosa com aquesta es veu molt, perquè algú, a mi sempre m'ha flipat dels actors, aquesta cosa, de que tinguin una memòria prodigiosa, no? Però arribar a aquest punt...
Bueno, hi ha una gimnàsia per entrenar-la, cosa que sempre els hi he envejat. Sí, perquè sobretot amb els de teatre és algo extraordinari.
Ara tinc un problema, Pep, que cada cosa que tinguin posada aquí, ara no sé si ets tu o és l'altre Pep Armengol, saps?
Bueno.
Ara tinc també, aquest problema.
També pot ser que sigui jo. Mira, si hi ha una cosa de la que estic...
Orgullós
especialment en el cinema, és d'una col·laboració que vaig fer el 2012. Van fer a mitges un curtmetratge amb el director català Isaac i la Cuesta.
Sí, home, i tant.
La matança del porc.
Sí, i tant, i tant.
Aquesta sí que és una... I després va seguir, bueno, i encara segueix, que tenim una amistat personal i familiar, tant amb la seva família, amb la Isa i la Luna, la seva filla, com amb la meva dona, l'Anna. Tenim una bona amistat personal, ens veiem de tant en tant, ens freqüentem molt ara que no ens podem veure a través del telèfon, bueno, això ens ha servit per soldar aquesta amistat, i a partir de la matança del porc, ell ha reconegut sempre que va influir bastant en la segona pel·lícula, la pel·lícula que va fer a continuació, que es murieron por encima de sus posibilidades, amb l'argument de la pel·lícula. Algunes coses estan tretes de xerrades amb mi, això.
El Pep Armengol, el que està clar és que el món del cinema ho és tot. No sé si tot,
sí,
però és molt,
és
no?
Molt, sí, és molt important, però no d'ara.
De sempre, no?
Des dels 5 anys, per dir alguna cosa, que vaig començar a anar a veure pel·lícules. Jo sóc d'un poble de la província de Lleida, que es diu Ciutadilla, un poble petit de 200 habitants,
sí,
I allà teníem el cinema, no? I des de llavors jo ja recordo pel·lícules de l'Oest en blanc i negre i mudes de Charlotte i de Buster Keaton.
Te'n recordes dels Beatles o què?
També.
Dels Beatles.
I tant.
Perquè avui, tant. En aquesta gira del rellotge del temps, que a nosaltres ens agrada, ens hem trobat una coincidència. Ens hem trobat que, efectivament, el 14 de gener del 57 moria Humphrey Bogart, però que el 17 de gener del 69, és a dir, avui fa 53 anys, els Beatles publicaven el seu desè àlbum. Te'n recordes del Yellow Submarine?
Una estupenda pel·lícula, també.
Estupenda pel·lícula,
De dibuixos.
I estupenda cançó. Mira, mira que hem anat a trucar a la porta, estic encantat de la vida, d'un senyor que, d'altra banda, resulta que té coneixement amb tothom aquí al programa, perquè l'Antoni Bolinches abans m'ha donat records per ell, però és que quan ha arribat el Pep Armengol resulta que també es coneixen. Santi Carulla, què tal? Bona tarda, Santi.
Molt bona tarda, molt bona tarda a tots plegats. Sí, ha sigut una coincidència molt i molt agradable.
Quina alegria tenir-te amb nosaltres. Com estàs, Santi?
Sí, molt bé, molt bé, molt bé. Jo no, aguantant el tipus, de moment, m'estic escapant de la Covid i
sí.
Escapant de tot. Jo ja no sé si l'he passat o no l'he passat, o és que estic immunitzat, o és que estic fora de... No sé com me diuen, que no tinc...
I estàs immunitzat directament, no?
Sí, directament immunitzat.
Molt bé. El Santi Carulla, amic cantant dels Beatles, molt amic, efectivament, de l'Antoni Bolinges, que la nostra hora anterior ens ha dit, sisplau, envia-li un petó, però és que quan ha arribat la persona que tenim aquí a l'estudi, que no sé si l'ha reconegut...
Sí, home, l'amic Armengol.
Home, Santi, què tal?
I també coincidim sovint.
És veritat, de tant en tant
en plató,
ens veiem.
Aleshores, jo sóc un admirador seu perquè parla del cinema tal com té que parlar, i es nota, ara m'he enterat que des dels 5 anys que ja començava a fer melúries per
sí. El setè. Va ser començar a caminar i cap al cinema, ja.
No, fixa't, o sigui, anava a consumir cinema abans... d'aquella botiga que tenia al passeig Sant Joan...
Ah, carai!
Que recordes d'Electroplà?
Me'n recordo d'Electroplà i me'n recordo del Lido, també me'n recordo.
Ah, també, eh?
Ho dic perquè teniu una història en comú, que m'ha agradat molt, ens ho explicava el Pep, diu, abans que el Santi fos famós amb els Mustang i abans que jo em pogués dedicar només al cinema, resulta que allà va haver-hi un punt de connexió que va provocar que us coneguéssiu, no?
Sí, una corrent comercial d'anada i tornada fantàstica, de Oliana a Barcelona...
Es nota que tenim forces anys i el que per tu va ser un petit cinema paradiso, tan tendres que vas començar a estimar el cinema,
sí.
Jo també he corregut bastant món, també.
Ja imagino.
És Santi... un plaer retrobar-te, eh?
Anat ja, sí.
Escolta'm, Santi, parlem un moment dels Beatles, perquè, evidentment, aquell Yellow Submarine va esdevenir... Mira, avui és un dia de gran referència. Estàvem parlant de Casablanca, en Humphrey Bogart, i estem parlant del Yellow Submarine dels Beatles, no? Què va significar per tu,
Vaya dues icones. Home, el Yellow Submarine per nosaltres, el submarino amarillo, doncs va significar molt, molt. A pesar de que jo sempre dic, inclús quan estic al damunt dels escenaris, i sempre he dit que el submarino amarillo és una petita llicència que es van permetre als Beatles, que no és ni molt menys una de les millors cançons dels Beatles, sinó tot el contrari. És, ja dic, un capritxo que es van donar i van dir, pues, vinga, anem a prendre el pèl a la gent, i van agafar, i en un moment d'aquells d'histèria col·lectiva o d'història col·lectiva van decidir gravar aquesta cançó que pràcticament no té ni solta ni volta, però va resultar molt, molt comercial, va resultar, arrel d'això van fer la pel·lícula també, tal com deia ara fa un moment l'Armengol, i, bueno, doncs va ser molt popular. Però el que passa que aquí, a casa nostra, la gent, això de "We are living in the Yellow Submarine", no ho entenien. I llavors els Mustang tenien que estar allà per dir "Amarillo, el submarino és". I llavors se n'entenava tothom. I això va ser la raó per la que, òbviament, doncs aquí i a Amèrica Llatina varen vendre molts més discos nosaltres que els propis Beatles, que eren els creadors de la cançó. Va ser una qüestió únicament idiomàtica que la gent volia entendre. I nosaltres sempre havíem seguit aquesta... aquest tarannà de traduir les cançons dels Beatles perquè la gent aquí a casa nostra se n'enteressin de lo que volien dir les cançons.
I déu-n'hi-do que van arribar a ballar les cançons dels Beatles gràcies als Mustang i al Santi, eh?
Sí, sí, els van arribar a conèixer moltes cançons. Bueno, va ser allò una miqueta que diem de vegades, no?, d'estar en el lloc oportú en el moment adequat. Doncs ja està. Aquesta va ser la història, tenir la visió comercial tant per part nostra per seleccionar les cançons i de la companyia EMI, que era la nostra companyia musical de gravació, que doncs van creure oportú que aquest camí era el que teníem que seguir, i la veritat és que no es van equivocar i nosaltres estem orgullosos de que hagi sigut així. Varen vendre molts i molts de discos, encara ara en venen amb aquells extended plays, aquells discos de quatre cançons i singles de dues cançons a la mà perquè els hi signem, i sembla mentida com encara es conserven i que la gent els continua valorant.
Impressionant, eh? Que
maco.
Impressionant, sí, Pep,
sí,
eh?
Sí, sí.
Ja veus, com és passa el temps. Clar, és que els Mustang, en realitat, són d'abans d'ahir, no? O sigui, vaja, jo ara estic parlant dels Mustang, sóc conscient que la meva germana, si ens està escoltant, estarà flipant amb el Santi Carulla.
Eh? Sí, però van fer una feina extraordinària i és el que diu, van estar al moment oportú, eh? Uh-huh. Perquè els 60 i fins a mitjans dels 70, allò va ser un moment extraordinari, eh?
Sí,
d'ebullició. Bueno, tots recordem els pícnics aquells que es feien i tal, i bueno, allà la música dels Mustang hi tenia que sortir per alguna banda.
Déu-n'hi-do.
No, afortunadament va ser així, estant allà en aquell moment, i veníem d'una època que això tots els que esteu aquí ho sabeu perfectament, pràcticament a les emissores de ràdio doncs hi havia lo del disco solicitado i lo de cançons, hi havia en bolero, hi havia Antonio Machín, després hi havia molta cosa de flamenco, de l'Antonio Molina
i coses que rinclones.
Hi havia de tot, no?
I la joventut preferia un altre tipus de història, perquè havien sentit parlar de que a Estats Units hi havia un senyor que es deia Elvis Presley i que feia una cosa que es deia rock and roll, i volien saber. Clar, en aquells moments la comunicació no era tan immediata com és ara.
Clar.
I trigaven molt aquelles cançons americanes quan arribaven, si és que arribaven, no?
Clar.
I nosaltres, que teníem oportunitat doncs de conèixer-les i a través de la companyia i de les editores musicals doncs d'estar en contacte amb aquest tipus de música, érem una miqueta els abanderats i els que vàrem, però no solament nosaltres, sinó també grups de els Gatos Negros, els Sirex...
I tant. Home, avui l'Antoni Bolinches ens ho deia, no?, que va haver un moment que un era o dels Mustang o de los Sirex, no? O sigui, que hi havia fins i tot un autèntic enfrontament entre uns i altres. Permeteu-me... Perdona, Santi, un segon. Ho dic perquè anem a saludar una tercera persona, que jo tinc curiositat de saber si era de los Sirex o era de los Mustangs. És una persona que també és notícia avui. També té caràcter propi dins aquesta secció, perquè el 20 de gener de l'any 1958, estem viatjant molt amb el temps avui, la revista Pulgarcito, us en recordeu de Pulgarcito?
Publicava
el primer còmic de Mortadelo i Filemón. Per tant, estem parlant de fa 64 anys. Francisco Ibáñez, què tal? Bona tarda.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de saludarle, sí, señor Ibáñez.
Todos los días me temo que estos personajes ya se van haciendo ya algo viejecitos, los pobres.
Bueno, viejecitos, pero con un estado...
Yo cojo un álbum de ellos, lo sacudo un poco y veo caer, qué sé yo, cae una prótesis de cadera, un braguero ortopático, cosas de esas. Uy, cómo pasan los años, madre de Dios.
Pasan los años, pero tanto Mortadelo como Filemón se encuentran en un perfecto estado de salud. 64 años después, continúan siendo un auténtico referente para muchísimas personas, señor Ibáñez.
Sí, continúan teniéndome bajo su bota, diciendo, hay que hacer esto, hay que hacer un álbum más, otro más, otro más, otro más. Y así seguimos, bueno.
O sea, sigue trabajando usted 400...
Algún día nos haremos viejecitos ya, pero claro. hoy por hoy hay que continuar. Hay
¿Sigue,
que continuar trabajando,
señor Ibáñez?
Por eso, precisamente pensando que algún día nos haremos viejecitos, claro. Y hoy por hoy hay que ir haciendo los rinconcitos, ¿ver usted?
Le decía, ¿sigue usted trabajando un montón de horas cada día, señor Ibáñez?
¿Por que sigo trabajando? ¿Cómo?
Sí, que sigue trabajando muchas horas al día.
Oh, no, muchas no, todas.
Ah,
todas,
vale.
Absolutamente todas. Yo siempre he dicho que en la hora 24 pongo la hora canaria y así tengo una hora más para trabajar. Continúo igual que hace 20, que hace 40, que hace 60 años. Ah. Exactamente igual.
A mí siempre me ha encantado.
Al antiguo día, la antigua editorial, la gigante editorial, aquella Bruguera,
sí.
Que decía, hombre, señor González, que yo no puedo más, que yo no aguanto, que de parar un poco y tal. Y él me miraba y decía, sí, claro, usted quiere parar, pues usted nos cuenta que detrás suyo viene un rotulista, un colorero, un esto, un otro, y también han de vivir, ellos también han de vivir. Claro. Yo pensaba, decía, caray, qué malo soy, me daba un par de bofetadas y ahora seguí en el tablero, y así continuó.
Señor Ibáñez, un día tiene que venir que hablemos largo y tendido. Muchísimas gracias, un abrazo y enhorabuena.
A vosotros, un abrazo, hasta siempre.
Hasta luego, buenas tardes. Me encanta porque yo al señor Ibáñez li porto fent entrevistes fa mil anys i conserva aquest punt de jove a la veu, jo no sé quina edat té, és igual l'edat que tingui, no? Perquè estem d'acord, no?, que té aquest punt de jove, de bon rotllo, d'humor...
El que transmet és una vitalitat
fantàstica,
impressionant, sí.
Fantàstica.
I això que el Mortadelo i Filemón no li permeten vacances, eh?
Mai, mai de la vida, no? Era un referent, també, Santi. Tu eres molt de Mortadelo i Filemón o no?
Jo el que trobo és que, home, i tant, jo he manifest tips de riure i d'esternillar-me de risa,
sí.
amb els Mortadelos i Filemons. Però que dic que és curiós observar com gent que ja hem passat de, en fi, dels uns quants, per dir-ho d'alguna manera... que continuem encara i estem d'allò. T'acaba de respondre l'Ibáñez que ell continua treballant tal com treballava fa 20, 30, 40, 50 anys. I jo continuo al damunt dels escenaris. L'amic Pep Armengol, doncs, continua, va començar amb 5 anys a mirar pel·lícules i encara continua al peu del canó i defensant les pel·lícules que ell creu que té que defensar.
Jo sempre dic que treballo més ara que quan treballava.
Sí?
Per això t'ho dic. No, jo et conec bé i sé que tu ho fas d'aquesta manera, perquè tal com dèiem abans, coincidim sovint, i no sé, però és meravellós, no?, que aquestes edats que ja peinamos ja unes quantes canes tots plegats, doncs, vull dir, continuem pràcticament amb... Tal com es pot dir avui en dia, no?, que continuem quasi amb actiu, a pesar de que no ho estem.
Què li deies, que no t'he escoltat?
No, dic que és la il·lusió, no?, la força que et dona, la il·lusió de tindre sempre alguna cosa per demà.
Clar. Bé, sempre hi ha una cosa a fer, no? Sempre hi ha una cosa a fer. Santi, efectivament, continueu pujant als escenaris i continueu recordant els grans èxits dels Mustang, no?
Sí, bueno, no tots, perquè el grup es va dissoldre. El grup l'any 2000, ara fa 22 anys, precisament, doncs es va dissoldre, un 31 de desembre del 2000 vàrem dissoldre el grup. Però jo vaig voler continuar tot sol, vaig agafar uns músics que reprodueixen fidelment el tipus de música i el tipus de cançons, no solament dels Beatles, sinó que nosaltres hem gravat a la vora 400 cançons en total, vull dir, són molts i molts discos els que hem fet, i no tot eren els Beatles, però fèiem balades, fèiem rock and roll, fèiem mitjos temps, fèiem country, cantàvem en anglès, en francès, en italià, en espanyol, tal com hem continuat fent tota la vida. I això, doncs, em va donar a mi l'oportunitat de poder continuar amb contacte amb aquell públic des del principi, des de 1970 60, que va ser l'any que vàrem començar. El primer disc va sortir al gener del 62, mm-hmm. és a dir, que el vàrem gravar encara en l'any 1961, i gravar un disco, doncs us podeu imaginar que era bastant difícil. És com avui en dia publicar un llibre, per alguna cosa que costa, costa el seu, no? Doncs vàrem tenir aquesta sort i vàrem enganxar molt, molt ràpidament. Llavors jo no volia defraudar aquesta gent que em deia, home, però no plegueu, seguiu cantant, perquè això forma part de la nostra vida i del nostre record i de la, en fi, de la nostra circumstància, per dir-ho d'aquesta manera. I sí, sí, i me'n dono compte, i cada dia m'ho diuen, i en els escenaris m'hi trobo la gent que continuen movent els llavis, cantant les lletres de les cançons que cantàvem
a
62 anys.
Déu-n'hi-do, eh? Santi Carulla, un dia ho hem de fer bé, això, has de venir a l'estudi i hem de parlar llargament sobre una vida apassionant, clarament. Moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta.
Gràcies a vosaltres i una abraçada molt forta, Pep.
Una abraçada, Santi.
Gràcies. Senyores, senyors, ara 2:15 de 6.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche.
Qué bonic, ¿no?
Sí, sí.
És el punt final.
Entranyable, sí, sí. Sempre es quedarà a París.
Sempre ens quedarà a París, és veritat.
És curiós, per això, que amb una pel·lícula tan emblemàtica, però l'Òscar es va tindre que esperar una miqueta fins a arribar a La reina d'Àfrica de John Huston.
Déu-n'hi-do, eh?
En Catherine Hepburn.
Estava pensant, a dia d'avui hi ha pel·lícules que acabaran sent Casablanques?
No sé. El cine ha canviat molt, eh? O sigui, avui tots els que estem posats en el negoci, per dir així entre cometes, ja no podem parlar del cinema, tenim que parlar dels audiovisuals.
Ja.
S'ha de parlar de les sèries, que estan entrant amb molta força. Llavors, no sé, la màgia aquesta costa de trobar-la. Tot i que et diré una cosa, segueixen fent pel·lícules que en principi semblen pel·lícules petites per un recorregut més limitat i tal, festivalero, etc. Però que continuen tenint una quantitat de valors i d'entrega personal i que toquen uns temes humans que són de sempre. I sempre hi ha una mirada actualitzada.
Ja.
Perquè el curiós... ahir, per exemple, vaig estar veient una pel·lícula que jo tinc un programa de ràdio amb uns amics els dimarts.
Sí, de Ràdio Sant Just, no?
Sí, Sant Just és Bern. I el programa es diu Cinema Sense Condicions i van posar de mutu acord tots tres la pel·lícula de la setmana, Last Picture Show, l'última projecció de Peter Bogdanovich, perquè es va morir fa precisament el dia 6 de gener. I vaig tindre la sort que el fenomen, aquesta meravella de cine que tenim...
Quines cues sempre davant del fenomen. Sí, és que jo he vist que al costat.
És que és únic.
És impressionant el bé que ho han fet, aquesta gent. És que ho fan molt bé.
Doncs vaig tindre la sort que el projectaven ahir, naturalment, no me'l vaig perdre, vaig anar amb la meva esposa, i tu veus Last Picture Show i dius, és que es podria fer perfectament avui.
Ja veus.
Perquè, sí, perquè, clar, és el capvespre, la eclosió del cinema i d'una forma de vida. I jo no sé si, després de tot el que estem vivint i tal, no estem una mica també cap a un canvi bastant fort amb les formes de vida. El treball a casa, tot una sèrie de paràmetres que estan canviant en els que estàvem acostumats.
Ja. No ho sabem, però tenim les ganes que s'acabi tot això, no?
Sí, 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 tenim, sempre, certament.
Sort que sempre ens quedarà a París.
Sempre ens quedarà a París.
O Londres. O Dublín. No, sempre ens quedarà a viatjar. Pep, m'ha encantat que vinguis. Sí. De veritat,
moltíssimes gràcies.
M'ha encantat que vinguis al programa. Vine tant en tant i seguim parlant de cinema.
Molt bé, serà sempre un plaer.
Moltíssimes gràcies, Pep.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bona tarda.
Senyores i senyors, les 5:34. Passen 4 minuts de 5:45. Significa que ens aturem un moment i que ara, quan tornem, ja estarà amb nosaltres el Xavi Gelé. Abans ho anunciem al programa Escola de Pares i Mares, i això significa que avui posarem al damunt la taula un tema espinós. A quina edat se li ha de comprar un smartphone a un nen o una nena? A partir de quina edat estan preparats per tenir aquesta eina a les mans? En parlem de seguida, aquí a Ràdio Estel. El tot anirà bé. Fins ara mateix.
Ràdio Estel.